desprestigio contra este alcalde cuando, insisto, ni en sede judicial hay interpuesta ninguna denuncia.
Hem arribat així a les 6 i 4 minuts. Les notícies tornen a l'informatiu vespre a les 7.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Literatura negra i música en directe al programa d'avui. Comença aquí l'Aviador, per cert, 489 enduint ja. Comença la cultura a la Ràdio Autonòmica. Benvinguts.
I és que arriba la 16a edició del Febrer Negre, organitzat a Palma per les llibreries Embat i Quarts. Tot d'una, vos desvetllam els actes més destacats del programa d'enguany i gravem a un dels autors que hi participaran, és Javier Rivero, és director del Seminari Internacional Tenerife Noir d'investigació en el gènere negre, que també oferirà una conferència inaugural. Seguirem també amb el directe Desviatge, que demà presenten el nou EP a Palma, junt amb altres dues bandes, Self Service i Venkman, ho fan a la sala Sòtano de Gomila. I acabarem amb l'agenda, amb propostes per fer el cap de setmana amb les recomanacions d'Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
I en Lluís Forteses, avui al control tècnic. Són les 6 i 6 minuts. Arrencam.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
I deies aquí una nova edició de la Febre Negra, la 16a, com deia Mònica, tindrà lloc entre l'11 i el 14 d'aquest mes i nosaltres avui volem detallar el programa. Dedicat a la novel·la de gènere impulsada per la Glòria Fortesa Rey i en Francesc Sanchís de les llibreries Embat i Quarts. Francesc, n'és el comissari del festival. Com estàs?
Molt bé.
Has reconegut aquest inici?
No.
No, la jugada falta.
No m'hi fixava gaire.
Que és la pel·lícula que projectareu.
Ah,
cinema noir, cinema negre, més del bom, John Huston, Sterling Hayden com a protagonista, que després explicarem quan se podrà veure. 16 edicions, són moltes, Xes, i jo crec que demostren primer un esforç sostingut i mantingut al llarg dels anys, i també segurament el múscul que té ara mateix la novel·la negra.
Sí, jo crec que ara la novel·la negra es dona peu a propostes socials que altres branques de l'escriptura no la pot donar, com és el periodisme, no? Dins un món molt complicat i molt entrevessat, on no tenim gaire informació des que duen el fil del tema, la novel·la negra se permet reflexar en el paper el que pensam. D'altra manera, com que és ficció, se pot reflexar. D'una altra manera, és molt difícil reflexar. Mm.
Compten els autors i les autores de novel·la negra allò que els periodistes no podem o no volem, o els mitjans de comunicació, contar directament. Ens acompanya també avui Javier Rivero, és professor de la Universitat de La Laguna, Tenerife, director del Seminari Internacional de Tenerife Noir, d'investigació de gènere negre, i que oferirà una conferència inaugural amb un títol que me sembla molt suggerent, Crímenes insulares, l'evolució tòpicos en la novel·la Criminal Canària. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Javier a la una, Javier a las dos, ahora reprendeme aquesta connexió amb en Javier.
Muchas gracias.
Ara sí, l'he de sentir. Gracias a ti, Javier, por estar en l'aviador. Sí, ¿nos oyes tú?
Hola.
Crec que tenim dificultats. Ara en Lluís intentarà reprendre aquesta connexió, dèiem a Xesc, el bon moment que passa per la novel·la, però jo diria que en realitat mai ha deixat d'estar, diguem, de moda, no és una expressió que m'agradi massa, però de suscitar interès, no?, dins els lectors.
Sí, jo crec que això ve ja de l'època de la postguerra, amb aquell moviment de la novel·la social i filosòfica d'un Unamuno, Pior Baroja, i tota aquesta gent, i crec que sí, tens raó. Molts d'autors se varen basar en aquest tipus de novel·la per després començar a trobar-se amb una realitat cada vegada més complicada i que mos costa cada vegada més entendre-la.
Repassam una mica el programa, tinc aquí el programa demà, però una qüestió prèvia, Francesc, perquè clar, s'ha publicat, s'ha dit, s'ha constatat que finalment l'Ajuntament s'ha desvinculat de qualque manera d'aquesta edició, de l'organització del Febrer Negre. No sé si això ha condicionat una mica l'extensió del festival o fins i tot el contingut.
No, sobretot ha canviat el nostre xip, no? Que nosaltres sempre teníem l'esperit d'un festival de ciutat i això enguany mos ha fet canviar que aquest xip que duim nosaltres, aquest interès, l'han hagut de canviar. Això està la gran diferència. De fet, això que m'ha dit de l'Ajuntament i m'ho van cridar i que se van oferir a fer una activitat el mes d'abril sobre aquesta temàtica a qualque biblioteca de ciutat. Però, clar, ja l'important d'aquest deslligament de l'Ajuntament no és tan sols fer qualque activitat o no, sinó aquest tema de que volíem que fos un festival de ciutat i amb entès i amb... han vist que era molt difícil.
Això sí, se deixa, sí, jo suposo que cedies la paraula a l'espai de Can Sales, no?, de la biblioteca.
Clar, mos ha acollit Can Sales, feim bastanta feina amb ells, i vàrem trobar dient que ells estaven interessats, i nosaltres creiem que la biblioteca de Can Sales, després de la reforma, és un espai molt adient a ciutat, i que té molt de mitjans, i tot han estat entesos, i ha anat molt bé.
Anem a pans, Xes, perquè parlàvem d'aquesta conferència inaugural. Estem intentant reprendre aquesta connexió amb en Javier Rivero, que serà el professor universitari que la farà. Després, dimecres, el mateix dimecres, de fet, a partir de les 7, perquè la conferència és a les 6 a Can Sales, a la mateixa biblioteca, La jungla d'asfalto, homenatge al cinema negre, a John Huston, a Marilyn Monroe.
Sí, a tot, és una miqueta tot. Sempre volen posar una pel·lícula que difícilment...
Sí, qüestionable, no? Jo crec que tothom que ha vist La jungla d'asfalto considera que és un gran títol. Una gran...
Sí, però vull dir que no és fàcil de veure o que no tens incentiu per veure-la, i vàrem pensar, sempre cercant pel·lícules d'aquestes difícils de que tinguis interès de veure-la, no? I per això la vàrem posar.
EA Teatre és una novetat d'enguany, en aquest cas de dijous, dijous a partir de les 7, estem parlant de la setmana que ve, el teatre, en aquest cas l'Aura de Sospita de Teatrix, també a la biblioteca de Can Sales, no? No? He introduït també aquesta disciplina, aquest gènere que està molt bé, sí. Perquè és veritat que hi ha teatre.
És que mos havíem fet de tot, menys teatre, i enguany ho hem pogut posar, i estic molt contents, perquè feia anys que anaven endarrere d'encabir un tema dramàtic per mig.
Molt bé. Idò, crec que tenim recuperat aquesta connexió amb en Javier Rivero, professor de la Universitat de La Laguna. Recordem el títol d'aquesta conferència que farà el mateix dimecres a tall d'inauguració. Crímenes insulares, l'evolució en tòpicos en la novel·la criminal canària. Ara sí, Javier, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
Claro, a mí la primera pregunta que se me ocurre, y casi casi retórica, porque hay muchas novelas que así lo atestiguan, series, bastantes películas, ¿se mata, se delinque de manera distinta en los territorios insulares?
Bueno, hay un condicionante que modifica un poco, pero después las pasiones, las problemáticas, lamentablemente son muy comunes. En Canarias, pues tenemos algunas que nos tocan más de cerca, como son los problemas de la migración, cuestiones que tienen que ver con el turismo, sí, que ustedes conocen allí también muy bien, y todo lo que se mueve alrededor del turismo. Pero es verdad que, digamos, el homicidio, el asesinato, pues lamentablemente es universal. Y una cosa que sí nos vincula un poco en el ambiente insular, que yo creo que ocurre lo mismo ahí en Mallorca, pero en todas las Baleares, en todas las Canarias y en otros lugares, es a veces esa sensación de espacio cerrado, claro, es decir, claro, sobre todo en algunos pueblos, en algunas localidades, pues desde el punto de vista narrativo, claro, intentar meter en una trama una pistola en Mallorca o en Tenerife, pues resulta un poco complicado por la legislación que tenemos, pero también porque somos espacios insulares y por lo tanto necesitamos pasarlas por avión, por barco, hay controles, es decir, hay ciertos elementos que sí que quedan un poco modificados, singularizados por vivir en islas.
Claro, por atmósfera y por logística, aunque la pistola ya esté, aunque el cuchillo ya esté, luego está el tema de la huida, que evidentemente en una isla indefectiblemente tiene que ser más complicada, ¿no? Y eso sí, le aporta a la ficción un elemento bastante interesante también, claro.
Claro, hay una novela maravillosa de Alexis Ravelo que comentaremos el próximo martes, que trata esto, que es precisamente la idea de hacer un secuestro en una isla para conseguir dinero, pero dice, claro, hacer un secuestro en una isla es el plan más estúpido del mundo. Efectivamente. Y efectivamente, porque esa huida, intentar salir con el dinero, pues muy complicado, porque solo tienes dos salidas, por aire o por mar, entonces pues van a estar muy vigiladas.
Le preguntaba a Ches, al comisario del Ferbenegra, Javier, sobre el momento de la novela negra, tú que como estudioso, más que el momento o la foto fija, te quiero preguntar por la evolución, cómo ha evolucionado la novela negra, pero especialmente en España, o si quieres en los territorios como Canarias, ¿no? Pero ¿crees que ha habido como una evolución hacia alguna parte que se pueda destacar? Bueno, ha transitado hacia estos elementos, digamos, narrativos, ficcionales.
Sí, ha crecido mucho. Desde un punto de vista primero comercial, algo que decían que iba a ser una moda, pero aquí llevamos ya cerca de 20 años con esta moda y todavía seguimos. Entonces, eso ha potenciado yo creo que también una gran variabilidad dentro del género. Es decir, una cosa yo creo muy importante es que la novela de los años 70, aquella que escriben Manuel Vázquez Montalbán, Andreu Martín, Juan Madrid, esos escritores que ya son clásicos para nosotros, normalmente pues tenían una trama más bien policíaca, donde había que desarrollar un misterio y al final pues saber quién era el asesino, y pues además ellos empleaban una serie de personajes seriales y también utilizaban un espacio reconocible como era Madrid o Barcelona fundamentalmente. Con el devenir de los años y sobre todo en el siglo XXI, pues hemos encontrado una explosión de espacios, es decir, que haya novela criminal en Canarias, que haya novela criminal en Baleares, tiene que ver yo creo con derrocar muchos tópicos que había, como que el crimen o ese tipo de novela solo se podía dar en grandes ciudades. Vemos que efectivamente el crimen pues se da en todo el mundo y que al final las problemáticas humanas están muy conectadas. Y otro rasgo que yo creo que también se ha producido es el de la hibridez. Vemos que el género criminal emparenta muy bien con otros géneros, sobre todo con el histórico. Ahora hay un, no voy a decir moda ni fenómeno, pero sí que hay una cierta proliferación de novelas que utilizan los esquemas de la novela negra o la novela policíaca y las sitúan en momentos históricos del pasado, de distintos, claro, desde el siglo XV, siglo XVI, hasta a lo largo del siglo XX, en contextos como la guerra civil o la dictadura, pues son espacios que están siendo transitados ahora. Entonces, yo creo que esos son algunos de los principales rasgos que podemos encontrar en la actualidad.
Y si volvemos al presente, ¿dónde ubicarías tú una novela negra? No te hablo de espacio, pero te hablo de momento, sociopolítico, por ejemplo.
Ay, bueno, yo creo que estamos en un momento maravilloso para situar una novela negra y además, claro, yo obviamente me interesa mucho el espacio insular, pero tratar, por ejemplo, espacios insulares más pequeños, Yo pienso aquí en la Isla del Hierro, que es una isla muy pequeña, que solo tiene 10.000, 11.000 habitantes, o la Isla de la Graciosa, que es todavía más pequeña. Pues yo creo que sirve mucho para explicar en un ecosistema tan pequeño pues todas las pulsiones humanas que se dan, desde las diferencias sociales hasta sentimientos como la envidia, como el amor y la traición que desembocan en el crimen, porque esto, pues, nos guste o no, es así. Y creo que eso puede reflejar además el momento en el que estamos, de crisis de la vivienda, de problemas para tanto el alquiler como la adquisición de una casa, problemas sociales, pues que la gente no llegue a fin de mes. Y bueno, creo que ahora es un muy buen momento para tal y como están las cosas, tanto en la situación política actual como la situación que vivimos, no de crisis macroeconómica, pero posiblemente sí microeconómica, hay un caldo de cultivo ahí que yo creo que, bueno, algunos muy buenos escritores están narrando, claro, y todavía hay muchas historias que contar.
¿Es mejorable la novela, el género negro que ya transitaron, yo qué sé, por ponerte ejemplos, Dashiell Hammett o Orson Welles en el cine? Estaba revisando justamente ayer Seth de Mal, sin vincularlo a la entrevista que tenía que haceros hoy, y evidentemente esa creación de atmósfera, esa planificación, ese rodar, ese contar todo lo que estás tú diciendo ahora, sin que prácticamente se note, o a través de una historia pues de narcotráfico y de bajos fondos, es muy difícil de superar. No digo que no quiero apelar al fin de la historia, pero es muy complicado, ¿no?, mejorar eso.
Sí, pero bueno, yo creo que efectivamente son obras maestras que quedan ahí, pero yo creo que la misión de los autores actuales, tanto los directores de cine como los escritores, no tiene que ser tanto intentar superar eso, porque entonces van a entrar ahí en una sensación de fracaso constante, en un van a ponerse las expectativas tan altas que va a costar, sino en tratar de evolucionar aquello, porque seguramente la manera que tenía de contar Dashiell Hammett estaba muy bien para su época, sigue siendo maravillosa, pero yo creo que estamos en otra época, estamos en otro siglo, y hay que ir buscando nuevas formas de contar. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en narrativa lo vamos descubriendo a través de las figuras de los narradores, de ir cambiando las voces, de ir dándole una voz, a veces incluso mucho más coloquial. Y bueno, ahí tienen que ser los autores los que propongan nuevos discursos. Antes comentaba el caso, pues, de los autores de los años 70 en España, los de la transición, o incluso los propios norteamericanos que utilizaban un esquema más policíaco. Hoy en día a mí me está llamando mucho aquellos que no utilizan un investigador como protagonista, sino aquellos en los que se produce una trama criminal y se ve más o menos desde el punto de vista o bien de quien sufre ese elemento criminal y tiene que revolverse, o incluso de quien lo comete, para ver por qué lo está cometiendo y qué hay detrás de ese acto. Entonces yo creo que estamos en ese momento en el que hay que efectivamente buscar nuevas formas, porque ya lo que se hizo ahí efectivamente es muy difícil de mejorar. Ahora hay que buscar nuevas formas de contar historias, pues, contemporáneas.
Incluso cambiando los perfiles radicalmente de los detectives o policías. Estoy leyendo ahora mismo la última de Aitor Marín, donde el detective privado, en este caso, ni fuma ni bebe, es un normativista absoluto y, claro, a priori es un detective extremadamente aburrido, totalmente alejado de todos los ejemplos que hemos ido comentando en esta entrevista, pero funciona perfectamente. Son las 6:22, en este entrevista Sánchez Sanchís, que es el comissari d'aquest Febre Negre, que està a punt de començar la setmana que ve, 16a edició, i també en Javier Rivero, que és professor de la Universitat de La Laguna i director del Seminari Internacional Tenerife Noir d'Investigació en Género Negro. Xes, continuàvem repassant el programa. Ens havien quedat en els dijous aquesta obra de teatre a l'Hospita. Divendres tenir la presentació de Gil Prat sobre Roca, que a més és un d'aquests supervendes, jo diria que inesperat, per el joc del silenci, no?, i que el tenim aquí
aquests dies.
Sí, el divendres fem una triple presentació de tres diferents propostes negres, com tu deies, molt diferents. Un rural noir molt psicològic, a partir d'un fet bastant difícil, com és el segrest d'una nina de 7 anys, les implicacions socials que suposa un lloc petit, que és el que parlava abans en Javier. Després, n'Empar Fernández, que per mi és el gran representat de la novel·la pura negra, sí, en aquests moments, que mescla la problemàtica de la immigració que ha de sobreviure, tres camps pels contenidors de fens, en la vida d'un policia de major amb un problema familiar, vull dir, ficat dins una gran ciutat. Després, això el que has dit tu, Néstor Martín, torna a intentar posar la figura de detectiu dins una novel·la, que feia estona que no llegia novel·les amb protagonista detectiu. A més, és molt curiós, és molt divertit, perquè mescla una classe mitja-baixa a punt de desaparèixer, com tots sabem, en la classe alta, no?
Totalment.
Aquesta mescla te fa tot l'estat, te fa reflexionar en moments que tu has viscut de sensació de relacions, no? Dissabte feim la cloenda, la feim a Benissalem, sortim de la ciutat.
Molt bé, a la Casa Museu Llorenç Viñalonga.
Exacte, en la col·laboració de Fundació Mallorca Literària. Farem un poc paral·lelisme el que haurà fet en Javier Rivero dins l'àmbit català. Aniré a Solaric, de la novel·la de la col·lecció negra de la Magrana del 70, que ha estat la base d'aquest moviment, que també ha un gran moviment de novel·la negra en català, no? I acabarem en so Pedri de Febrer Negre amb en Sebastià Manassa.
Efectivament.
Que, com que ha tret nova novel·la, un poc amb un remake o homenatge de 1280 ànimes de Jim Thompson, acabarem amb això i després farem una petita festa.
Molt bé, idò, això serà la sessena edició del Febrer Negre, que jo crec que, més que consolidat, ja pràcticament un clàssic, no, de la temporada literària, també aquí a Mallorca. Javier, pràcticament per acabar, le preguntava jo l'any passat a Xes que me definiese la novel·la negra o què elementos tenia que contener. Me hablaba del tema social, de denúncia, de l'atmosfera determinada, del misteri, obviamente. Te lo pregunto a ti ahora.
Yo, para mí, bueno, lo hemos estudiado mucho y hay mucho debate y mucha crítica al respecto. Para mí el elemento fundamental tiene que ser el crimen y la relación que guarda este con su entorno, con por qué se produce. Es verdad que hay otros elementos que pueden estar, pero también si no están, bueno, pues no deja de ser una novela criminal. Por ejemplo, la intriga, el suspense, la investigación. Hay novelas en las que no hay investigación, sino lo vemos desde la perspectiva del asesino, como las de Patricia Highsmith, por ejemplo, sí. Y siguen siendo muy buenas novelas negras. Y lo mismo con la crítica social. Yo es un elemento que valoro mucho, que me gusta, pero es verdad que hay obras que no tienen esa crítica, o que no es una crítica tan evidente, o es una crítica mucho más superficial incluso, y no dejan de ser pues una novela negra, o una, más que novela negra, que aquí sí puede haber polémica, más una novela criminal o una novela policíaca. Entonces yo creo que el elemento fundamental es el crimen y todo aquello que justifique o digamos explique o que pueda hacer entender, entre comillas, el crimen.
I de tot plegat està en aquesta setena edició del Febrer Negre i, sobretot, o també, la qualitat de les propostes. Francesc Atxís, moltíssimes gràcies. Llarga vida al gènere negre i llarga vida al Febrer Negre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Javier, nos vemos a Mallorca. Muchas gracias.
Nos vemos, moltes gràcies.
Vinga, 6 i 27, continua.
Una gota ets amarg, una bala, un pensament, sis preguntes i un intent.
3 Ràdio és història.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. L'aviador. IB3 Ràdio.
Cel, la teva llum, sense espai, s'anirà. La teva llum torna a estar, torna a estar. Ah, ah. Em dones puja, no crec que es puja. Que camines un pas en fals. Espai s'anirà i no deixis caure mai, no em deixar. Ah, no n'has pluja, no penques pluja.
I d'així també sona el viatge, Mònica, que bé. Gràcies també a la feina de Miguel Soler, de Lluís Menéndez, a nostres tècnics.
I del nostre públic. Espontanis. Nostre públic.
Ja, seguríssim.
Idò, tenim en Pedro, tenim en Guillem i en Leo. En Leo no li hem deixat venir a tocar perquè sempre faim versions molt reduïdes perquè no tenim gaire temps per provar so. Però en Pedro i en Guillem demà mateix, demà no, d'aquí un parell de dies presentaran un nou EP i avui hem tingut la sort que venguin a presentar aquest, que és un dels temes nous, La teva llum, que sortirà en aquest nou treball. Pedro, quantes cançons tindrà?
És un EP, la primera vegada vàrem fer un LP, ara hem optat per fer un EP de sis temes i ja, sistemes. Seran.
Sistemes. Molt bé. I com te trobes? Perquè has fet un esforç per mantenir aquesta cita que teníem avui per venir a tocar. Estàs un poc constipat o amb grip? O...
Bueno, tenia tossina fins ahir i ara tens tossina i mal de ventre.
Vaig
juntant coses.
Combinació...
Quan tens fills, idò.
Clar, se t'encomana tot, no?
Dona unes altres coses, a part d'enfermar.
Moltes coses bones, moltes coses
bones.
Alguna
cosa bona no tenen els fills.
Alguna, no te pas.
Des de fora, moltes. Guillem, tu li has vengut a donar suport. Com ha estat la preparació, la gravació? Ja heu acabat de gravar els temes, no?
Sí, sí. Bé, a la gravació ja no he participat, perquè ahir va fer un estudi i va gravar les guitarres i tot.
Va fer un...
En Pedro li agrada molt, diguéssim... començar es producte i que per ell. Saps, és una persona molt professionista i li encanta, molt
no,
apassionada.
Mudaré, no és la bona opció. La bona opció és que tots...
Fins ara és
així. Fins ara és així i vosaltres vos incorporeu més tard, ja quan està tot cuit,
sí,
diguem.
Sí, i mos diu, mira, sé que no sóc així, nosaltres hem de fer això i nosaltres ho fem.
Vale. I si no vos agrada,
no,
què?
No ho tornaré a fer.
Sí, no mos agrada.
Que normalment sí, que normalment sí. Leonardo, acosta-te la,
ai, Leonardo,
micro,
sí.
que te volem escoltar.
Que sempre gusta lo que trae.
No te deixem tocar, sí. Avui, perquè...
No, yo toco el bajo, la verdad.
Oh, yes. M'ha dit en Guillem, no és que a veces desafina, no, és broma. Però...
También, eso cuando canto.
En format...
Això és verdad, cuando cantes.
Molt bé. Quin ha estat el procés, però, a part, perquè, clar, quan ha durat, quan va començar,
bueno,
quines eren les idees inicials que tenies?
Nosaltres vam treure el primer LP que es diu Mirem Dins fa any i mig, per any això. I mig ja farà 2 anys. Mm. La veritat és que és massa temps, però, bueno, ha estat així i ha estat el temps que...
Que has necessitat, ja està.
Sí, que he necessitat i que també hi ha unes altres coses i en el final és un... Bueno, tothom que fa això sap que és un... Bueno, jo per lo menos m'agrada intentar fer-ho el millor que pugui i amb això pues, un suport li ha molt i...
Clar.
Hi ha que anar alerta també a fer les coses i treure-les. No trec vola mai acabar el quadro, ja, que acabarà.
I però és el perfeccionisme pues, al qual se referia en Guillem, no? Que...
Sí, crec que... Ho tenc que deixar un poc.
Afluixar una mica.
Sí, jo crec que sí.
Pedazo de guitarra, dus, per cent, no? Jo no,
sí,
no sé si he vist mai una...
Well, it's one for
sí,
the money.
Ara elaboro en xarxes, Mònica, perquè és, a part de preciosa, és enorme.
Sí, Jumbo, se diu, és el Epiphone Jumbo. És la de Nelvis.
La Nelvis, pròpiament. Bueno, que guapa.
Sí, me la va donar jo.
Saps que no és mort.
Sí, ho sap tothom, no, jo.
Pedro, conta-mos un poc, perquè sí que se nota un canvi d'estil, no? Com a més nois, arranjaments, així sí. Un poc més actuals, i que ja vos te desmarques o vos desmarcau més del pop-rock així més, no, més normal.
No està tan premeditat.
Però
sí.
Surt, ha sortit
sí,
un poc més...
És vera, sí, és un poc menys, no sé com dir-ho,
no sé,
menys amable, menys... No
està més evolucionat.
Sí, és el que ha sortit i és vera aquesta precisió que has fet, sí, és, ja ho trob també.
Bé, hem escoltat un d'aquests temes. Quant els anireu penjant a les plataformes?
Bueno, ara dia 20, que és un poc per lo que estem aquí, per fer un poc de promoció d'aquest concert que farem amb Self Service i Bankman, serà dia 20 en el Sòtano a les 8:30. Evidentment, tothom que li agradi escoltar música propi i sobretot fet a Mallorca i a mallorquí, i de pot venir, està convidat, les entrades pot anar a l'Instagram del viatge, allà pot adquirir les entrades, i a partir d'aquí nosaltres presentarem les cançons, però les cançons no estan pujades.
Mm.
Més endavant, quan? No ho sé, però...
Tornarem per dir-ho.
Sí,
exactament. Encantadíssim.
Pedro, i això que mos deien, Guillem, que ho has fet tu tot sol, tens estudi a casa teva, quant de mesos, quant de temps has dedicat en aquests sistemes? I...
Des de que vaig deixar l'altre, un any i mig o dos.
Carai, i aquests sistemes has anat de capa per aquests o on té més i has anat
no,
descartant?
No, era el sistema que empleava, fent-ho jo, però és vera que m'he donat compte que tenir unes energies d'altres persones de fora, d'estudis, de gent que fa això... d'uns altres músics me pot dur molt més beneficis que no, com se diu, hacérmelo yo solo, ¿vale? I, de fet, una de les cançons del nou EP està gravada, diguem, diferent de les altres. Una sí que està gravat completament un estudi, producció, tot. I per jo se nota molt la diferència en el meu cap.
Ah.
I això m'ha fet veure que sí, que tenc que tenc que mirar cap a de fora que meva, vale?
Idò, com que encara no s'ha publicat, no volem acabar de desvetllar aquest tema, però és aquest en el qual en Pedro feia referència en el meu cap, un dels temes ben igual que el primer que han tocat amb en Guillem, que és La teva llum, que formaran part d'aquest nou EP, que encara... que ja presentaran abans que surti un poc. Dia 20, en aquest local que se diu Sota Noara i que abans era el túnel, a Gomila, que reprèn la música en directe. Leo, vosotros os habéis añadido después al grupo, os ha recolectado, o recolectado no,
sí,
os ha incorporado que... después, porque antes para el otro disco tuvo otra banda, ¿no?
Otra
prácticamente
banda, sí.
La ha cambiado.
A mí me ha conocido en un concierto que compartimos con bandas que yo toco, ¿no?
¿Con cuáles?
Con el Rey Salitre y con El Viaje.
Ah, mira.
Y
muy
como
bien.
Me gustó mucho lo que hacía Pedro, digo, qué bueno, me tengo que incorporar.
Leonardo, vístate aquí al programa ya, ¿no?
Yo creo que no.
No. Me hubiera encantado, ¿eh? Pero no.
Pues tienes un doble.
¿Eh?
Que habla como tú.
¿Ah, sí?
Sí, y toca el bajo.
Ah, también.
Y desafina cuando canta.
preséntamelo, a ver si hacemos algo juntos.
No, a ver si me acuerdo el nombre.
Bueno, si es argentino, más que doble, no, tiene triple.
Claro. Ahí sí.
I doncs, l'únic del qual no hem parlat és en Julián, que és el nou bateria del viatge. De moment té aquesta actuació prevista per dia 20, sí, amb Venkman i amb Self-Service. Sí. Que és que són, assajau en el mateix lloc?
No, no. Nosaltres, des que vàrem començar, això sí que és una cosa que jo no coneixia molt l'escena, perquè jo sí que feia músic. Bueno, jo som músic, el que passa és que no em vas viatge. I quan vaig començar aquesta aventura fa 3 o 4 anys, me'n vaig donar compte de que, bueno, que no se trata de fer un concert meu, sinó que se trata de recolectar uns altres grups, altra gent, i això me fa veure, no sé, me fa conèixer gent, me fa veure que hi ha molta gent com jo que està fent el mateix, i és una manera de fer pinya dins aquest gremi que, bueno, que és molt complicat ara obrir-se camí, que és de la música propi.
Molt bé, i doncs encara tenim un altre tema que mos tocareu avui. No heu volgut tocar dos nous, tocareu un que ja el vostre públic coneix, que és una peça, allò essencial, que se troba també en aquest treball anterior. Es viatja, una música que a més vos agradarà escoltar amb aquests nous sistemes que en Pedro ha creat i ha convidat també els altres membres de sa banda a tocar en directe, a formar part d'aquesta banda. Quedareu com a banda?
Sí, clar.
Sí, no?
Claro.
Leo, atención.
Guillem, tu també toques amb altres bandes?
Guillem. Sí.
O sigui, esteu sempre de tots
aquí,
multitasking,
Guillem.
No?
En Rotget.
Rotget.
Que també cantava en català mallorquí, i en Mussol, que ja fa molt d'any que passeja.
Sí.
Mussol, mira.
Molt bé,
i ara quina fareu? Aquesta que han dit, Pedro?
Que estaria bé xerrar un poc de lo que se trata.
Sí.
Idò,
dali. Vàrem fer... No sé si se me va acompanyar, varen fer un concurs de, bueno, de cantautor, o sigui, per Muro.
Sí, que en varen parlar aquesta setmana, perquè en Guillem Sansó, que una de les edicions la va guanyar, també va gravar disc en sa banda.
I allà jo no ho vaig guanyar. Però mos varen donar un llibre, un pot de lo que són totes les tonades de feina aquí, dels agricultors mallorquins... I jo el tenc davant, quan estic comparant i tal, i el mirar, i me va donar com a idea de fer-li un... no sé, com un homenatge, no, en aquest cas en els mallorquins, però a la gent que feia feina de bones, no sé, i me va aparèixer, i va un poc d'això, aquest tema.
Despallero, no? Despallero.
I se diu?
Com dit el títol?
Lo essencial.
Que guapo. Vinga.
Lluita
es feia antes. Viu tranquil, de treure'n endavant, ben a poc a poc.
Més o
menys dolor,
essencial,
de tot ha vist passar.
Més o
menys dolor, essencial. Sempre el sol li pega amb força, quan al final el dia tot fa mal, seguirà igual.
Més a menys
dolor,
essencial,
de tot ha vist passar.
Més a
menys dolor, essencial.
Es viatge amb en Pedro Márquez, Leonardo de los Santos, Guillem Coll i també en Julián d'Ambrosio. Moltíssimes gràcies, enhorabona.
Moltes gràcies.
Sonou molt bé.
Moltes
I espero gràcies. Que llarga vida al grup i tot allò que faceu a partir d'ara.
Intentarem aguantar.
Molt bé. I dia 20, recordem aquesta actuació en el sòtano Gomila, el que abans era el túnel, amb Venkman i amb Self Service, presentant aquesta P d'Es viatge.
Moltes gràcies.
Gràcies a tots tres.
Gràcies a vosaltres. 6:46, una pausa i repassem l'agenda.
Ràdio És Actualitat. Dissabte a les 2:30
segueix amb Esports 3 en joc al Barça Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Figolarro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també el canal de YouTube.
Mirata, 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 mirata!
Carrupiquín.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. L'agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
I ja estan tots preparats per oferir-nos el menú d'aquest cap de setmana, totes les propostes culturals interessants de cada una de les illes. Anna, com estàs?
Molt bé.
David Ventura, com estàs, David? David no està encara, i aquí als estudis centrals... Agua! I aquí als estudis sí que està, perquè l'estic veient. A no ser que sigui un holograma. Gavi Rodas.
Pues tengo parte de holograma, está bien. Vengo de una comida larga de trabajo, pero aquí voy a darlo todo.
Qualque primícia que vulguis compartir o que puguem llegir demà?
Bueno, el restaurante Morralla, no lo conocía. Buen restaurante, polígono cambalero, buena cocina y largas sobremesas.
Largas sobremesas, digo, molt bé. Anna, idò, començam amb tu en les propostes de Menorca, si vols.
S'ha curat en salut, en Gavi, comentant el restaurant.
Sí, correcte.
No has contingut.
És un llibre obert.
Exacte. Venga. Venga, jo venc amb dues propostes infantils, que aquí ets hivern són per passar en família. Tenim en el Teatre d'Esborn, demà a les 7:30 torna la companyia Campi Qui Pugui, lleidatans, i venen amb una peça que es diu Matres, és un relat sobre la pèrdua de... d'una mare durant la infància. A vegades el teatre familiar té so, que és un poc dramàtic, però sempre per donar bones lliçons morals.
De vida.
De vida, sí, morals. Em sona un poc fort, deixem-ho de vida. Lliçons morals. Després hi ha una altra peça teatral, de titelles i clown, un poc més relaxada. Es diu Chef Pipa i és una cuinera, una titella cuinera que anarà preparant alguna recepta durant la funció. Això es diumenge a les 6 del capvespre a la sala Albert Camus de Sant Lluís. Després continua el festival de jazz i blues en el convent de Sant Diego, a l'O, que cada setmana torna un altre mític del món de jazz, en Perico Sambet, que ve amb el trio, ell és saxofonista, i això serà demà a les 8 del vespre en el convent de Sant Diego de l'O. I acaba amb una proposta on hi participen 5 dones escritores d'aquí de Menorca. És un recital poètic també amb música i projeccions visuals. És una producció pròpia de la sala Albert Camus de Sant Lluís. I són 100 repsodes que encarnaran veus d'autores com Clarice Lispector, Sílvia Plath o Júlia Uceda, entre altres.
Que bones.
Això és d'aquí una horeta, sí, a les 8 del vespre. O sigui que són gran dones recitant a gran dones, per tant, me sembla que és una cosa de metadones que val molt la pena veure.
Total i absolutament. La sala Albert Camí, com deies, de Sant Lluís. Ara sí, podem saludar David Ventura. David, com estàs?
Molt bé, bones tardes.
Què tal? Què tenim a Eivissa i Formentera aquest cap de setmana?
Mira, tenim cosetes. Mira, avui mateix torna al Festival Mal del Cap amb una nit dedicada a l'humor absurd. I ho farà amb Xavi Daura, que és la meitat del duet Venga Monjas, molts els coneixereu, però sóc d'humor així surrealista, que presenta el seu monòleg. I vindrà acompanyat també de la monologuista eivissenca Cristina Ramon. Això serà a partir de les 8 de la tarda a l'Auditori de Can Jeroni a Sant Josep. Després, dissabte, tenim un parell de propostes musicals bastant diferents. El Bar Rosanes, a partir de les 2:30 de la tarda, actuarà el grup de rock garatge The Atanit. I després, al vespre, el torn de la lírica en la representació de l'òpera Ariadna, que està feta, ha estat computat per Miguel San Miguel, que és el director del Cor Ciutat d'Eivissa. Això serà Can Ventós a partir de les 8:30 de la tarda. També s'ha de dir que la sala ja està bé, que ja torna amb les seves activitats, recupera les píndoles teatrals amb les seues sessions de microteatre. Aquest dissabte tindrà un doble passi a les 7 i a les 8 de la tarda en 3 petites peces. Mamà, por favor, cerezos en flor i por turnos. S'ha dit que també, ara que pareix que ja torna per fi després a les activitats culturals després de la letargia hivernal, Formentera recupera també la seva agenda i comença el cicle L'illa a escena, en el que l'escenari de la Sala de Cultura de Sant Francesc sobre els artistes locals. Aquest dissabte és el torn dels alumnes de l'àrea de música tradicional de l'Escola de Música i Dansa de Formentera. Si els voleu veure el que fan, serà a partir de les 7 de la tarda. I diumenge hi ha teatre amb una obra que ens pareix, crec que el dissabte està al Trui Teatre de Palma, i el diumenge aquí a Eivissa, que és Alba de Vil, Pijama para Seis, una frenètica comèdia que té com a cap de cartell l'actor Gavino Diego, que és molt ben conegut aquí a Eivissa.
Té casa a Eivissa?
Sí, aquí he vingut en bastantes ocasions, sí, i és un amic de l'Illa. I actua acompanyat d'Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga i Jesús Cisneros. És el Teatre Pereira a partir de les 6 de la tarda. I a part d'això, també hi ha, aquest dissabte se celebra Sant Antoni, el Campionat Mundial, la Rosa Matances, evidentment, la festa favor, multitudinària. Per favor, que hi haurà moltíssima música en directe, en grups tocant, amb animació musical, des del migdia, primera de la tarda, fins ben entrada la nit. I, a més, a mi aquestes coses m'encanten. Avui, a les 8 de la tarda, a Sant Agnès de Corona, hi ha el campionat de futbolín al Barça-Palmera. És a dir, que si també us interessen els esports trepidants i les experiències de risc, també teniu aquesta...
Què t'agrada més? L'arròs de matança? Què se t'adona millor, l'arròs de matança o el futbolín?
Mira, l'arròs de matança se'm dona bé menjar-lo.
Sí,
perquè cuinar-lo som un desastre. I a més, és que cuinar arròs és d'una responsabilitat tan gran, que jo no vull aquest pes sobre les meves espatlles.
I el futbolín?
I el futbolín? No, sí, el futbolín perfecte. El futbolín depèn dels rivals que tingui. No, si no, són clar, dolents, jo l'estic bastant. Però si són bons, no tinc res que rascar.
Per cert, que en 3 setmanetes estarem fent l'aviador des d'Eivissa, aprofitant de l'Eivissa Fila Fest, el festival de cinema. Estarem allà precisament des de l'auditori de Can Jeroni de Sant Josep.
Sí, efectivament. A més, que vindrà el dia següent, hi haurà una xerrada importantíssima, perquè vindrà en Joan Fontcuberta.
Hombre.
I serà una cita ineludible.
I ja estarà també David Ventura acompanyant-nos durant tot el programa. A Mallorca, Gavi, què aquesta setmana?
Pues mira, mi primera recomendación es hoy mismo en la Factoría de So, para los oyentes que les gusten los chamanes selváticos, los espíritus ancestrales y los universos mágicos, toca un grupo que se llama Amenaza Verde. Hacen cumbia psicodélica mezclada con guaracha, rock, surf, salsa, mambo. Bueno, una mezcla explosiva para empezar el fin de semana. Y si la gente lo aguanta, al día siguiente también a la Factoría. Bueno, es hoy a partir de las 9, Amenaza Verde. Mañana hay un festival de metal en el mismo sitio, en Santa María, a partir de las 5. Tocan cantidad de grupos, Frank Steel, Vulgar Caos, Resistance, etc. Y un grupo que está de actualidad, se llama Waremageddon. Llevaban 10 años en silencio y acaban de publicar un vídeo que está disponible en plataformas digitales y que habla sobre el problema de la vivienda. Esto empieza a las 5 de la tarde.
Muy bien.
Luego es Gremi. Hay un grupo que viene de Argentina. Dicen que es la banda más explosiva de Argentina. A mí la banda más explosiva de Argentina me parece Milei y sus amigotes. Pero bueno, esta banda se llama Pibes Chorros. No la conocía. He estado mirando un poquito por YouTube. Tienen poca cosa, pero bueno, habrá que acercarse para verlos. Y también la cosa va de cumbia, de fiesta, de baile, de pura adrenalina. Sábado a partir de las 10, como digo, en Es Gremi. Para David de Ibiza le recomiendo que coja un avión y vaya a ver a Café Quijano, que toca mañana sábado en el Auditorium a partir de las 8:30, seguro que le gustará.
Del su público.
Tiene su público, su parte ibicenca es como digo David.
Sí.
Y luego para mi compañera de Menorca le recomiendo ir el domingo al Cats de Santa María. Si le gusta la música brasileña, se llama Trio Chodó, yo tampoco los conocía, se acaba de formar. Y apuestan por bossas rápidas, sambas, chodó, chote y algún forró. Son géneros, lenguajes de Brasil.
¿Qué es el forró?
Pues mira, es una buena pregunta que daría para un programa entero. O para, incluso para informativos.
Si se peguesin, ¿qué es el forró?
Si lo supiéramos, exacto. Y bueno, como me has pillado ahí, me he puesto un poco rojo, pero menos mal que la radio no se ve. Acabo con también domingo Montenegro. Montenegro es un grupo muy conocido, histórico de Manacor. Están de actualidad, tienen un disco que se llama Caminan, pero la noticia es que presentan el disco con un formato de audio, dicen que es tecnología de audio inmersivo, estos sonidos envolventes, y bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de lo que nos podrán servir en el Teatro de Petra, domingo a partir de las 6.
A Montenegro acabarem per avui el programa. Gavi, bon cap de setmana.
Millor.
Estar de guàrdia.
Sí, estic de guàrdia, tio.
Cuida't. Sí. Anna. Gràcies. Fins la setmana que ve, David, també.
Adéu. Un plaer.
Vinga, bon cap de setmana també a tots els oients, a Miguel Soler i també Marga Cifra, han estat el control tècnic. Aquí ho deixem, ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Ens anem avui a Montenegro. Bon cap de setmana, tornem dilluns a les 6.
Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera i Cabrera, el millor paradís del món, i l'heu espanyat. Que no ho veus? Que no ho veus? Que no ho veus? Que això és perdre sa llet pasturant, que és vendre ses cases i anar a lloguer, que no ho veus? Que això és fer net fent feina? Perdem ca nostra, perdem saigo, sa fresca, serena fina, perdem verdor, perdem el cel i la terra. Baratar una natura per un decorat postís, espès, estantís, autodat, el paradís. Aturau, aturau, aturau i volau, volau amb nosaltres, ara, volau alt!
De cop i volta, tots són colors, la veig en l'aire com un au que vola sola, desplaçant ses ales, mati de cap, creuant un alt de Sant Martí en velocitat. Blaus, vermells, verds d'un bon dematí, volaren junt com un esmar fins a la fi. Correu, volau, ara ressuscitau, no vos deixeu trepitjar mai per cap parral. Visca sa terra que mos va parir, la cuidarem, defensarem fins a morir.
L'Ajuntament de